El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Vuit minuts passen del punt de les 9 del matí. El maltractament entre els alumnes no és un fenomen nou, però sí que ha estat poc valorat uns anys enrere pels adults. Recentment s'ha posat el focus en l'assetjament escolar com un fet greu dins dels centres educatius i s'han activat mecanismes de prevenció, protocols d'actuació i respostes coordinades per combatre aquestes actituds hostils. Avui, de fet, és el Dia Mundial contra la Violència i l'Assetjament Escolar, un fenomen que es pot manifestar amb agressions físiques, verbals, relacionals i, recentment, també a través d'internet. De fet, les dades diuen que un de cada quatre alumnes patirà o ha patit bullying en algun moment de la seva trajectòria escolar. Avui al Cafè de la Ràdio volem conèixer quines eines té, per exemple, l'Ajuntament de Sabadell per fer front als casos de bullying. Ho abordem conversant amb la Mireia Núñez, que és la tècnica del Servei de Mediació Comunitària de l'Ajuntament de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre a Ràdio Sabadell.
Bon dia.
Actualment, quants casos de bullying us poden arribar al Servei de Mediació, per exemple, al llarg d'un curs escolar?
Al llarg d'un curs escolar ens poden arribar entre uns 5-6 casos d'assetjament escolar. Sí.
Hem d'entendre que no tots els casos arriben, o sí?
Jo crec que no ens arriba a tot, perquè hi ha mecanismes. És a dir, també a vegades els centres ja fan una actuació primerenca, des dels EAP, és a dir, que no tot ens arriba, o potser hi ha casos en què hi ha un canvi de centre. A nosaltres ens arriba quan hi ha una sèrie d'elements que es considera oportú fer un treball en tot el grup classe i que se'ns activa com un recurs que podem treballar en tota aquesta dimensió i aquesta mirada més reparadora i per poder integrar totes les persones del grup a dintre el funcionament i millorar la convivència del grup.
Clar, perquè, per exemple, per situar-nos una mica, Mireia, com s'actua? És a dir, ara us arriba un cas de bullying al Servei de Mediació de l'Ajuntament. A partir d'aquí, quins mecanismes s'activen?
Val, doncs nosaltres, primer de tot, establim una reunió de coordinació amb el centre educatiu i amb els diferents agents dels serveis territorials. No? Llavors hi ha referents de l'EAP i gent del centre educatiu de direcció, tutor, tutora, si és secundària, social, la figura d'orientador. Pues, fem una reunió, una primera reunió, on ens expliquin, ens situïn què és el que està passant, quina preocupació hi ha, si s'ha activat o no s'ha activat el protocol. És a dir, com ja hi ha una valoració prèvia de que es vol que intervinguem nosaltres, no? Un cop fem aquesta reunió, veiem la viabilitat tècnica de poder intervenir, doncs si es considera oportú, establim un calendari, una agenda de treball, en la qual nosaltres anirem al centre educatiu, val? I fem totes unes dinàmiques dintre amb el grup classe i amb treball en grupets, centres individuals i coordinació amb el professorat. Uh-huh. Una miqueta, doncs, el procés és que de seguida que ens truquen, el màxim de ràpid possible nosaltres fem aquesta primera coordinació i llavors ja agendem un calendari d'actuació per anar al centre educatiu.
Clar, qui és el que demana que es posi en marxa aquest servei? És a dir, és l'escola que truca a l'Ajuntament i diu...
Pot ser l'escola, pot ser l'EA, pot ser inspecció, pot ser...
Quan parlem de l'EA, perdona, que ho has dit un parell de cops...
Sí, equip d'atenció psicopedagògica.
D'acord.
Els serveis d'educació de la Generalitat.
Uh-huh.
Sí.
Per tant, algun d'aquests agents, per dir-ho d'alguna manera, pot decidir activar-ho. També ho podria activar la família d'un alumne?
La família d'un alumne, si es posa en contacte amb nosaltres, primer tot l'instem a que parli amb el centre educatiu i que demani, si la persona d'aquesta família ens coneix a nosaltres, pues que parli amb el centre, que existeix aquest recurs i llavors que es posin en contacte al centre amb nosaltres. Nosaltres necessitem que el centre vegi que vol intervenir amb aquesta mirada. Si el centre, no ens ha passat mai que cap centre no hagi volgut actuar ni s'hagi activat. Llavors, nosaltres necessitem que s'activi una sèrie de recursos perquè treballem amb aquesta coordinació i llavors és quan podem actuar. És a dir, s'ha de poder activar tota una sèrie de recursos i s'ha d'activar el protocol de la Generalitat, s'activa el protocol, vull dir, l'han d'activar. Llavors, aquí nosaltres necessitem a la família a activar aquests recursos i llavors nosaltres necessitem que hi hagi el vistiplau del centre i dels serveis educatius perquè nosaltres entrem.
Clar, perquè hi ha d'haver voluntat, no?, per les parts, és el que es diu moltes vegades quan es parla de la mediació, no? Totes les parts que hi participen han de tenir voluntat, no?, han de treballar.
Sí. El que passa que en aquest cas no és un procés de mediació, no tenim un procés de mediació entre iguals, que seria el que estem acostumats, el que entenem tothom, és un procés normal, on hi ha un equilibri entre les parts. En aquest tipus d'intervencions, quan estem parlant de situacions on hi ha hagut violència, hi ha hagut actituds abusives o d'assetjament, no? Llavors fem un altre tipus de treball, que és una mirada restaurativa, amb la idea que hi ha un dany que s'ha de treballar la responsabilització, que s'ha de treballar la reparació i aquesta integració dins del grup. Per tant, és una mica diferent, perquè entenem que hi ha un desequilibri de poder de per si quan hi ha una situació d'aquestes característiques.
Clar, perquè una de les coses que m'agrada l'atenció del que ens explicaves és que es treballa amb tot el grup classe, perquè clar, que entenc que moltes vegades assenyalem, per dir-ho d'alguna manera, no, el bullying com si fos una cosa d'un, dos alumnes, però en realitat hi ha un grup classe que és còmplice, no, també d'aquesta situació per no denunciar-la o per no ajudar, en certa manera. No sé si la paraula còmplice seria la correcta, en aquests casos, entén-me.
Ja, poden haver-hi moltes situacions, no? Des de persones que tenen por, persones que tenen menys recursos personals per amb la por que els passi amb ells. Llavors entenem que el grup és un gran element de transformació i és en el grup on està la capacitat de poder regular també els nanos que potser estan tenint aquestes conductes abusives. És a dir, nosaltres entenem que tothom necessita ajuda. Les persones que tenen conductes abusives o violentes se'ls ha d'ajudar també. Llavors entenem que el grup és fonamental per poder aturar aquestes situacions, per donar suport a les persones que ho estan passant malament, les víctimes, perquè moltes vegades són persones que estan molt soles. Per tant, hem d'ajudar aquest grup a activar-se, a poder veure, a poder ser conscient del que està passant, poder dir prou, poder ajudar i poder, en un moment donat, demanar activar els recursos, perquè a vegades els adults no s'han adonat del que està passant. Per tant, de poder, si veuen una situació que està passant entre companys i no s'atreveixen a actuar, han de demanar ajuda a un adult o un referent perquè pugui fer alguna cosa al respecte, no?
Clar, en el cas del bullying moltes vegades es parla d'allò de això ha passat sempre, ara li han posat un nom, però tota la vida allò que s'ha dit moltes vegades, els nens són molt cruels, no? Què hi ha de tot això?
Clar, jo et diria que cada vegada hi ha més sensibilitat. Jo crec que cada vegada els centres, si no és cap centre en què no hi hagi una preocupació, els centres es preocupen per la convivència que hi ha, per les relacions que s'estan donant entre els grups. Hi ha una preocupació cada vegada. Jo crec que hi ha més sensibilitat, també. Llavors, en aquest sentit, hi ha situacions. Hi ha situacions de desequilibri de poder, hi ha situacions abusives, hi ha situacions on s'exerceix violència. Llavors, el que cal és molta, molta sensibilització. Per mi, el fonamental és treballar la prevenció. Si tu en un grup treballes la prevenció, que hi hagi cohesió, que els nanos es reconeixin, es coneixin i s'apreciïn, aquí estàs donant eines per prevenir la violència. Perquè si un grup s'estima, aquest grup no s'agradeix. Llavors, per mi, la gran tasca dels centres educatius, que molts estan fent molta feina en aquest sentit, és generar espais de diàleg, espais de reflexió, espais de cohesió. Llavors, això és un element clau per poder prevenir, pues, o en un moment donat, quan surti un conflicte, per poder-lo aturar, per poder-ne parlar, per poder-lo gestionar i per poder-ne aprendre i tenir eines. I evitar que arribin a situacions on s'escala el conflicte fins a la violència, no?
Clar, i en aquest sentit, Mireia, quin paper hi juguem tots plegats com a comunitat educativa, no? Perquè moltes vegades a les tertúlies del programa ho parlem, no? Que al final no és escola-família només la comunitat educativa, no? Sinó que tots plegats també eduquem amb les nostres actituds al carrer, amb el que diem als mitjans de comunicació, no? Aquí, la clau quina seria? Perquè sí que ho visibilitzem molt, en parlem molt quan toca, no? Per dir-ho d'alguna manera, sobretot quan hi ha desgràcies com les que per desgràcia hi ha hagut en els últims temps, no? Però què hem de fer també tots plegats per construir aquesta imatge que això ha de deixar de passar, no? Com estem fent,
clar,
per exemple, en l'àmbit de la violència de gènere.
Fonamentalment també és començar amb un mateix, en veure un mateix, revisar-nos, és a dir, com ens relacionem amb els altres. Què fem amb l'enfado, què fem amb la ràbia, què fem amb el malestar, si l'exercim cap a fora, si som capaços de processar-lo, com ens relacionem amb els nostres fills, si els escoltem, si els tenim en compte, si tenim en compte el seu criteri, com ens relacionem amb els companys de feina, com ens relacionem quan estem conduint. Per mi és com començar per l'individual i anar a lo col·lectiu, també. És a dir, per mi és molt important, com a societat, com ens articulem, si som capaços de sortir de només de la pròpia necessitat meva i de cobrir el que jo necessito i tinc el que em preocupa a mi, i poder mirar l'altre, no? Mirar al costat, si està necessitant el meu suport, si puc contribuir, si puc fer alguna cosa. No sé, per mi és com... Bueno, jo tinc una gran confiança en les persones i crec que tothom té la capacitat d'aprendre, de revisar-los i de fer les coses diferents. Per tant, jo crec que, bueno, hem de poder tenir espais de reflexió, espais de diàleg, espais de conversa, espais de conèixer-nos i de crear comunitat, crear xarxa. Llavors, és quan més relacions i més som capaços de veure l'altre com una persona que té drets, que té necessitats, que té les seves històries també, i de veure, pues, que potser no necessàriament m'està volent fer mal a mi, no? Sinó és poder comprendre l'altre i comprendre's un mateix. potser podríem estar aquí filosofant molt, no? Però...
No, perquè en el fons és un canvi també com a societat, no? Jo deia avui a l'editorial d'entendre la diferència, no? Respectar-la i valorar-la, no?
Exacte.
Però en aquest sentit et volia preguntar també per acabar, quan dura més o menys un procés de mediació en aquest sentit i si normalment acaben resolent-se de forma correcta, per dir-ho d'alguna manera?
Mira, nosaltres, d'entre que se'ns activa i d'entre que fem unes intervencions, estem 4 o 5 dies al centre, pues, en un màxim de 2 mesos hem fet la intervenció. El que nosaltres és com que anem al centre, fem tota una remoguda, fem entrevistes, fem grupets petits, fem cercles grans, fem tota una remoguda i una, com una sacsejada de sensibilització, reflexió, responsabilització, i després, de repente, que tothom, cada nano del grup, es compromet a fer alguna cosa o deixar de fer perquè la situació millori en el grup, no? Llavors, el que nosaltres, sempre hi ha un referent del grup amb nosaltres, sempre totes aquestes intervencions. Llavors, amb aquests compromisos hi ha un compromís del centre que hi haurà un seguiment. És a dir, nosaltres marxem, però el centre continua variant perquè aquella situació, aquell s'ha aturat aquella situació de violència, però que no es repeteixi, i que veure quins canvis i modificacions hi ha, si estan podent dur a terme aquests compromisos, si hi ha dificultats. A vegades també s'activen altres recursos, si algun nano necessita una derivació a un centre especialitzat. O que s'activen una sèrie de coses, nosaltres al cap d'un mes que ens tornem a reunir amb el centre per veure com ha anat, sempre les valoracions han sigut positives. És a dir, la nostra intervenció sempre ha ajudat, és a dir, hi ha hagut una voluntat per part del centre de fer coses, ja s'han fet coses, s'ha aturat segurament aquelles situacions que estaven sent més greus, hi ha molta mirada, llavors sempre hi ha hagut un canvi positiu. Llavors, que això es sostingui en el temps, doncs aquí és una gran tasca, no? Que hi hagi aquest continuar, aquest seguiment, aquest treball, aquesta voluntat de treballar aquesta cohesió del grup, i perquè deia, el que deies abans, no? De que aquesta diferència que hi ha pugui ser valorada com una oportunitat en el grup, també una riquesa en el grup, no?
Doncs,
llavors, nosaltres et dic, en màxim 2 mesos, un mes i mig així, la intervenció s'acaba, llavors fem aquest seguiment amb el centre perquè pugui haver-hi aquesta continuïtat amb el grup.
Mireia Núñez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la tècnica del Servei de Mediació Comunitària de l'Ajuntament de Sabadell. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ens fixem ara en la vessant més psicològica d'aquesta situació, en l'efecte que té aquest bullying, aquest assetjament en les criatures. Anem a parlar aquesta hora amb la Mireia Magem, psicòloga de l'Escola Sagrada Família. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Mireia, no sé si en concret a la vostra escola heu vist algun cas d'assetjament escolar darrerament i com l'heu pogut abordar.
La veritat és que nosaltres treballem bastant la prevenció, no? Que parlava també la Mireia. Tenim una hora a la setmana, tant amb els grups d'infantil, primària com amb secundària, que treballem tot el tema de la gestió d'emocions o les situacions, no? Que es poden donar de convivència. Intentem, doncs, des de la vessant de convivència positiva, doncs, que els nanos, els nostres alumnes i les nostres alumnes, doncs, vagin treballant, no? I pensin que les veuen, que les intentem que apliquin, no? I que trobin noves maneres de relacionar-se, no? Quan hi ha algun, doncs, alguna dinàmica que podem considerar negativa entre ells, no? Com dèieu, doncs, l'assetjament, perquè es consideri assetjament, s'han de donar, doncs, una sèrie d'indicadors i criteris, no? El primer que ens arriba, doncs, és per part del tutor o tutora que està cada dia amb ells i elles i poden veure's aquests signes d'alerta, no? Alguns alumnes també que sensibilitzem, doncs també poden donar la veu d'alerta de que algú està passant malament o que veuen coses que no els està agradant. Normalment o al pati o entre passadissos, perquè acostuma a passar o es deriven aquestes relacions, doncs, quan no hi ha l'adult, no, davant. Nosaltres el primer que fem és aplicar mesures d'urgència, que és, doncs, agafar informació, parlar, doncs, amb el grup individualment, també amb la persona que ho està patint o amb la persona que, doncs, els altres alumnes o el tutor, doncs, veu, no?, que estan duent a terme conductes que no estan bé, i a partir d'aquí, si cal, sí que activem el protocol, no?, que el Departament d'Ensenyament té obert, doncs, per l'assetjament quan es considera com a tal. Però jo diria que, sobretot, la prevenció, doncs, és el que ajuda molt, doncs, a que no arribin, no?, a donar-se situacions d'assetjament dit com a tal.
Clar, i aquí també parlàvem ara amb la Mireia de l'Ajuntament, no? La importància també, entenc que al final hi hagi aquesta educació comunitària, no? D'entendre la diferència, d'estimar la diferència. Això com ho feu des de l'escola?
Clar, nosaltres treballem molt a partir d'aquestes matèries que t'he comentat, no? Dediquem una hora a la setmana amb tots els grups, sobretot a l'ESO, doncs a tractar, no? I coses d'actualitat. I a vegades també són aquests referents que heu comentat abans, no? Que el que veiem és que ara està molt normalitzat a vegades, no? Fer una broma a un company, si és amic meu, li puc fer. Bueno, doncs fins que et diu atura't, que no m'agrada, no? Llavors, a vegades, aquesta línia sí que els hi costa molt, no? Doncs ho fem, nosaltres ho fem doncs, a través de vídeos, fem també cercles de diàleg, fem activitats doncs, per gestionar tot aquest tipus de situacions, no? Sí que costa a vegades que ho apliquin al dia a dia, no? Perquè tenen unes relacions entre ells doncs, que ja són donades, no? Llavors, perquè canvin, doncs cal, no? Tot aquest treball que heu comentat, doncs, d'apreciar, no? És diferent a mi, però igual puc trobar, doncs, alguna cosa que tingui en comú amb aquella persona, encara que en el dia a dia, doncs, el vegi molt diferent a mi. Llavors, ho fem a través d'aquestes activitats, tant en vídeos com en cercles de diàleg, com altres activitats que duem a terme.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, quina importància té el fet de com ha canviat el bullying, no? Al final, a casa nostra, no? Que al final ja no és només allò que passa dins l'aula, al pati de l'escola, sinó que cada vegada pot ser més present amb els telèfons mòbils, amb internet, no? Dins la casa de la pròpia criatura. Clar, sí. Això entenc que a nivell psicològic encara genera una situació més complexa, no?
Sí, afecta molt. És a dir, des de la vessant psicològica, ara com a psicòloga, és veritat que la persona que ho rep, com has dit, té una altra difusió, no?, amb les xarxes socials. La persona surt de l'escola, potser abans s'aturava, no?, a l'escola, però ara arriba a casa i també potser té un WhatsApp o té un sticker, no?, o té una foto, o té un parell de companys doncs, que també li fan un comentari, o té el hate aquest a les xarxes, no?, que ho veiem a través de, doncs, els comentaris a Instagram d'una publicació o de Twitter. Doncs és veritat que té una magnitud i una difusió molt més gran, no? Abans s'aturava quan la persona sortia de l'escola. Ara té doncs, aquesta part psicològica doncs, que afecta molt més, no? I és veritat que doncs, li ha donat això una magnitud molt més gran, que entre tots i totes és el que hem de treballar, no? I, sí, i fer-ho conscients, no? De que no s'acaba, no? I també, doncs, la meva responsabilitat, el que dic i el que faig, no? Que potser es pensen que posar un comentari a Instagram, doncs, s'acaba allà, però no, ho fas també des d'una pantalla amb l'anonimat o amb la seguretat de que no té una conseqüència directa, no? També ho treballem molt. Què han de fer, no?, com a grup, si veuen que els arriba al WhatsApp del grup classe, per exemple, un comentari negatiu d'un company, doncs, quines accions han de fer també com a grup, que abans comentàveu, els observadors o els còmplices, doncs, com a grup s'ha de reforçar molt, no?, el poder que tenen com a grup i individualment són, o sigui, el grup és la suma de les individualitats, per tant, tots fent alguna cosa poden arribar a aturar situacions d'aquest tipus.
Clar, i en aquest sentit entenc que també és molt important o molt difícil aquesta gestió de l'àmbit més virtual per la pròpia escola i també per les famílies, no?, com a tal, perquè, clar, la família pot detectar coses, no?, però segurament, i l'escola pot detectar coses, però segurament quan s'entra un univers tan virtual és molt difícil que aquí l'adult hi pugui entrar d'alguna manera, no?
És molt difícil, sobretot, perquè també les persones que reben, no?, aquestes accions acostumen a agafar una indefensió apresa, que diuen, si ho dic potser genera l'efecte rebot, no?, que és que m'ho fan més o rebo més missatges d'aquest tipus. Per tant, els nanos és veritat que, sobretot quan entren a l'adolescència, també se separen bastant de la família, no?, podem dir, doncs allò que la meva intimitat és molt meva i no vull comentar certes coses, no? Per tant, és difícil que arribi doncs, a les famílies o que arribi al tutor o tutora o a nosaltres, no?, com a equip psicopedagògic a l'escola. Per això demanem molt i treballem molt, no?, quan em passa això, potser què he de fer, no?, doncs a la persona de confiança li he de poder comentar que algú segur que tinc, si no, doncs un paral·lel, un amic o amiga meva. I aquella persona, per això diem que els observadors o les persones, no?, que ens trobem, si un amic o amiga està passant malament per algun motiu, doncs potser jo puc anar doncs, a aquella persona, al tutor, tutora o a la persona que creguin. I a partir d'aquí ja ho iniciaríem els tutors. Perquè també se senten com molt, no?, a l'adolescència, doncs jo a mi mateix o a mi mateixa ja ho puc solventar o arreglar, però a vegades necessiten, no?, aquest adult o adulta que els ajudi.
I en aquest sentit, les famílies què poden fer? És a dir, com poden ajudar aquestes criatures des de casa? Els pares, què podem fer per ajudar? Què podem fer per detectar? Què podem fer per acompanyar en aquest procés de veure que alguna cosa està passant?
Sobretot els indicadors acostumen a ser molt clars, no? Hi ha indicadors, quan és algo molt greu, com més físicament, doncs hi ha els indicadors físics, però també doncs, els emocionals, no? Els alumnes o els adolescents i les adolescents somatitzen molt, no? Per tant, si veiem canvis d'humor molt freqüents o si veiem que de cop hi ha un canvi de conducta, no?, que abans parlava més i potser ara es comunica menys, Sobretot el que recomanem és això, molta comunicació, que no cal que sigui directa amb el tema. Algú t'està passant o un interrogatori no cal, no? Però potser treballem molt a vegades, no? Veiem una sèrie junts o una pel·lícula i puc treure un tema, no? O un anunci de publicitat i tu què faries si passés això? O has vist això amb algun company o companya i a través d'aquí se senten com que poden parlar més del tema, no? Sembla una cosa... doncs com més, no tan obvi preguntar directament, sinó acompanyar molt amb comunicació, no? I parlar, doncs, què tal avui a l'escola, o com ha anat avui, o... I normalment a vegades ho diuen, eh? Doncs mira, un company, doncs avui, no sé, el tutor l'ha agafat per parlar i, no sé, estic preocupat, o no sé, no? Comunicació, molta comunicació, sobretot, seria. I sentir, que ells sentin que se'ls acompanya i que no se'ls jutja, sobretot. Perquè tenim també, des de la part adulta, no?, doncs el tema de has de fer això o has de fer allò, no? I a vegades ells o elles mateixes poden dir com se senten respecte a la situació i no cal dir-los, no?, directament el que has de fer, però acompanyar-los, no?, una mica. I què penses si et sentissis millor si potser parles amb el tutor o parles, doncs, temes d'aquests, no? No fer un interrogatori, però comunicar i acompanyar amb una mica sense jutjar, no?
Doncs moltíssimes gràcies, eh, la Mireia Magem, psicòloga de l'Escola Sagrada Família, per haver-nos ajudat també a situar-nos a l'entorn d'aquest dia mundial del que estem parlant avui, de l'assetjament. Gràcies i que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i igualment que tingueu un bon dia.